Tiene buen tiempo, hace solo éxito, lo hacen.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Alegona la ràdio, és en la nostra veu. Som Radio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, a la nit. Aleuona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. De matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sentem cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Pues molt bon dia, són les 12 i 8 minutets. Ens hem retrasat una miqueta perquè volíem contar-los les coses lo més, diguem, puntejades, millor, fidedignes, i estic molt ben acompanyada. Ho estem a 23 d'abril. Està així nosaltres, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia. 23 d'abril, dia meravellós de Sant Jordi, dedicats a les roses, a la literatura i a l'amor, perquè en esta vida va tot lligat, per descomptar la literatura, l'amor, les lletres. És un dia, per tant, de sol a Vila-real, fantàstic.
Vai.
Crec que n'hi ha també una xicoteta botigueta, com sempre, a la plaça Mossèn Ballester, i les floristeries del poble segur que també venen i ser roses fantàstiques. Així que, això.
Avui anem a parlar de lo que és notícia a tot el món, i és del soterrament del papa Francesc. No anem a parlar del soterrament, però sí anem a repassar un poc el que s'han dit estos dies, Santi.
Sí, probablement, i si vols, com és un tema que jo he parlat moltes vegades així, de, no només del papa, sinó dels papes, la relació que tenen en Vila-real, que és una trajectòria important, no? Per això tenim una basílica menor, i aleshores també n'hi ha molts carrers dedicats a papes a Vila-real. Per tant, si en el món en general l'amor del papa Francesc és important, especialment a Vila-real ho és per tota la nostra trajectòria, història, i perquè al capdavall la religió predominant avui en dia a Vila-real, i històrica també, és el catolicisme romà, no? Per tant, crec que és important comentar-ho, i és important també, doncs, un poc repassar, no?, qui és el personatge. El personatge i la persona de Francesc Bergoglio, que és d'origen argentí, com bé sabeu. I jo n'hi ha una cosa que, si em permeteu, una manera també de conèixer el personatge, més enllà que tots, absolutament tots, tenim les nostres llums i les nostres ombres, és a dir, no? La mateixa Església ho reconeix, que no n'hi ha ni un de sol que no siga pecador. Yeah. Vull dir, l'Església raona que posen de papa a un pecador també, uh-huh. Vull dir, com la resta de fidels, no? Però que té ese pes damunt i esa responsabilitat que ha tingut Bergoglio, que ha tingut el papa Francesc els últims anys. Una expressió, si vols, i ara sentirem alguns periodistes o opinòlegs parlar al respecte del papa, podríem resumir-ho d'una manera. Dis-me quins són els teus enemics i te diré qui eres. Aleshores, el primer tram, si el té preparat producció, és un tram on ell comença a parlar de la vessant social del seu papat, de com ell considerava el treball, ni més ni menys, que són coses que molts partits de l'ala social o d'esquerres, com vulguin dir-li, probablement estarien d'acord, i la reacció a continuació de Paco Marguenda, que saben tots pel que se caracteritza. No sé si...
Producció. Hemeroteca, el buen cristiano Paco Marguenda.
Ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. El ingreso básico, Hugo, es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo.
Bueno, Paco es durísimo, con el Papa Francisco, bueno, no es la primera vez. Dice que es una tragedia para la Iglesia.
Sí, yo creo que es un papa populista, que dice es un demagogo, es un peronista, y dice cosas que todos podemos estar de acuerdo. Yo como católico, es que yo sí soy católico, pero resulta que le gustan solamente a los ateos y a los agnósticos, ¿no? Es un papa que gusta a los que no quieren a la Iglesia y quieren destruirla, ¿no?
Porque
y entonces
sobre
se instala...
Empleo,
sí, claro.
¿Es ateo?
¿Qué? ¿Hablar sobre qué?
Hablar sobre empleo, reducción
sí,
de jornada.
Sí, claro. Oye, mira, esto no es un concurso de mises, ¿no? Aquí tienes al secretario general de UGT, que sabe lo complicado que es gestionar el mercado laboral. Claro que me gustaría, y la paz en el mundo, y que acabe el hambre, y que todos seamos altos, y guapos, y simpáticos, y encantados, y adorables, ¿no? Es un papa que es un desastre para la Iglesia, porque no consigue ni un solo creyente.
Doncs, no sé molt si...
Populista, demagogo y peronista,
Populista, demagogo, peronista. Vull dir... Torna a repetir la frase, no? Digues qui són els teus enemics i te diré qui eres. El pròxim tall que vos he portat és el magnífic i, bueno, magnífic, inefable, millor dit, Eduardo Inda, si el té preparat.
Entre lo del Papa Aforo, y eso le ha quitado protagonismo.
Pues estoy muy de acuerdo con Ayuso con lo del Papa. Tengo que decir que el Papa no ha estado nada afortunado.
El Papa es un Papa comunista y es el representante.
Y terrorista.
El representante.
Terrorista, terrorista y socio de Sánchez.
Es el representante del diablo en la tierra. El representante del diablo en la tierra. Es el antipapa.
No, se comenta soles, ¿no?, este tal, el representant del dimoni en la terra, un comunista, que la veritat que per a dir-li comunista a un papa catòlic s'ha d'estar molt malament, I l'últim, que no tinc vídeo, però vos llegiré un tros del que se pot llegir, perquè és que tenia un vídeo també d'ell, Jiménez dos Santos.
Sí, no, que...
Tenia un vídeo d'ell, però no sé si ficar-lo, perquè fixeu-vos, estos tres opinòlegs, Paco Marguenda, Eduardo Inda i Jiménez de los Santos, que podríem definir-los com la Trinitat Negra, la Trinitat Negra directament,
es que...
l'opinió que tenen d'ell, no? Vaig a llegir un trosset, ell diu, en una columna que va publicar en El Mundo, Francisco, que justificó la matanza islamista de Charlie Hebdo, si se meten con mi madre, les doy con el puño, dijo franciscano. Y atención. Tiene un dicasterio del Vaticano y como agente político a Juan Grabois, que como todos los corruptos de allí, hace campaña contra Milei, o sea, a favor del ruinoso Massa y la impunidad judicial de la matriarca Kirchner. Es lo que se dirime en Argentina, la continuidad de la pobreza a lo Venezuela, o el cambio que representan unidos ante el enemigo común, Milei y Bullrich. Y Francisco es tan descaradamente kirchnerista que el obispo de Mendoza ha saltado. Ni un cura ni el mismo papa pueden decirle a nadie a quién tiene que votar. Y menos a favor del pobrismo 20 millones de serbios de la paguita de Massa. Bueno, y después continúa parlando del Seus Anys en la COPE y la conclusión es el diablo se lo lleve. Vull dir, la conclusión de esta tercera persona de la Trinitat Negra que tenim así, ¿no? Anem a veure, el papa Francisco veritablement ha representat un canvi en l'Església i veritablement n'hi haurà moltes coses en les que podem o no podem estar d'acord, però el que sí que és veritat és que ha sigut incòmode. Incòmode per a un sector en especial. I jo estava fent la reflexió des de Vila-real, no?, perquè estem a Ràdio Vila-real i el nostre estudi està en el cor del poble, de Tarancón. Fixeu-vos, és una reflexió que em feia jo durant molt de temps. Doncs l'Església havia tingut una connivència en aquesta dictadura fatal, no? Uh-huh. I és una cosa de la que se li ha acusat, com se li ha acusat de moltes coses, no? Però quan acaba aquesta dictadura, acaba sobretot de la mà d'un senyor que se deia Tarancón, i Tarancón, doncs, en aquesta transició, doncs, caminava al crit que tots recordareu, que alguna pintada ha vist a Vila-real, de Tarancón al paredón. Curiosament, Tarancón, si pogueren fer una equiparació al món de la política, que crec que no és del tot correcta en l'Església, i ara explicaré per què, estaria més o menys en la mateixa ala, en la mateixa tendència que està el papa Francesc. I sembla ser que els mateixos que cridaven Tarancón al paredón són els que ara, com he dit, la Trinitat Negra, fan aquestes proclames en contra i les han continuat fent. Federico Jiménez Los Santos, sí, sí, va tindre la gosadia de, després de mort ja, i sir en la ràdio dient-li absolutament de tot. El que va anar a sou de la COPE en el seu moment, d'una, d'una ràdio com la que nosaltres estem així, però que tothom coneix la seva trajectòria. I perquè jo crec que un problema que tenen uns règims i els altres, crec que és pensar en l'Església com un partit polític. I és que, no sé, la gent s'hauria d'adonar que no és això, és una altra cosa, no? Perquè els franquistes a Tarancón no li van perdonar mai, doncs, per exemple, que es negara a fer el funeral d'estat quan Francisco Franco va morir, no? O que es desmarcara de la dictadura, o que demanara al papa que es desmarcara de les últimes penes de mort de la dictadura, o moltes altres coses que, clar, l'Església al final té el seu propi codi ètic, que precisament en molts casos és el que és interessant, no?, de l'Església, que tinga la seva pròpia línia i que d'alguna manera representa un contrapoder. Evidentment, en l'Església hi ha política i es fa política, perquè doncs, per exemple, una de les coses que s'havia acusat als papes anteriors era de tindre massa, diguem-ne, permissivitat o de no ser prou directe en la lluita contra, doncs, contra tots els escàndols d'abusos sexuals, de pederàstia, etc. Una de les últimes coses que va fer el papa Francesc, concretament al gener d'enguany, és suspendre l'anomenat sodalici de la vida cristiana, que era molt important, este sodalici, en Amèrica Llatina. Ja vam parlar un dia així del tema de la pederàstia, doncs ell el va suspendre, no? Este grup, des de l'any 2000, havia estat marcat per denúncies d'abusos psicològics, físics i sexuals contra menors d'edat per part de la cúpula, incloent el fundador Luis Fernando Figari, i el papa francès no havia tingut absolutament cap dubte, cap problema en suspendre este sodalici. Per tant, era un papa que estava sent eficient en molts dels temes que diguem que preocupaven a l'Església actual, no? I este era un. He parlat de la Trinitat Negra. Molts ara estaran ja teoritzant en allò que anomenen la profecia de Nostradamus, que no és una cosa que m'interessa molt, però bé, la comenta així perquè molta gent la diu, no? Del Papa Negre i tot això. El Papa Negre, per a que la gent ho entenga, en realitat, en la tradició de l'Església Catòlica, era el prior dels jesuïtes.
Sí.
El que s'anomena en llenguatge eclesiàstic el prepòsit dels jesuïtes, que sempre s'havia dit que era com un contrapoder, no? Així, una de les coses que em semblen remarcables de la biografia de Francesc és que ell havia estat en l'ordre dels jesuïtes i el prior o el prepòsit dels jesuïtes en certes èpoques en les que ell havia estat, si recordeu, havia sigut suspès per Sant Pau II, que alguns van dir que va ser com una mena de com de col d'estat, o no, va posar a un senyor que es deia Paolo Dezza i va llevar a l'anterior, que per ser era del País Basc i s'anomenava Arrupe, perquè era molt pròxim al que s'anomenava la teologia de l'alliberament. I aleshores el papa Joan Pau II, diuen que fins i tot el va fer aginollar-se i penedir-se i tot això, no? Recordem el que estava dient fa un moment, que Arrupe, el prepòsit, el prior dels jesuïtes, era el Papa Negre. El Papa Negre en l'Església Catòlica sempre se li ha dit a ese contrapoder que feien els jesuïtes, sobretot, que són coneguts precisament per la seva intel·lectualitat. És un orde en la que normalment fomenten que els seus preveres estudien una o dos carreres, cinc o sis idiomes, que siguen persones lletrades, formades, per a poder dur-los al món i per a poder, diguem-ne, predicar, portar els valors del catolicisme. I en aquest sentit, fixem-nos una cosa de una miqueta el pèndol, no? Que diuen que clar, que molta gent està dient ara que és molt probable que ara vinga un papa més conservador, perquè n'hi ha un pèndol de sobretot en el segle XX i part del segle XXI, papes conservadors, papes lliberals, papes, no? I aleshores molta gent està pensant que el més probable és que vinga ara un papa conservador, encara que jo no ho veig tan clar i ara explicaré per què. Però fixeu-vos, i aquest prepòsit era el superior de Bergoglio en aquell temps, o del seu orde, i després és ell el que arriba a ser papa, que havia estat en aquest ordre en el que Joan Pau II doncs havia destituït el seu prior, no? Però després és un jesuïta que, a banda, es posa un nom peculiar per a l'Església, per a que la gent ho entenga. Així a Vila-real la gent ho entendrà de seguida, el que representa el franciscanisme en els seus orígens, que era una crítica interna, molt interna, o sigui, des del sí de l'Església, sense crear una església nova com el protestantisme des de dins, però al final era una crítica, perquè això era Sant Pasqual, això eren els franciscans, no? Un dia vam estar parlant de l'ordre dels franciscans, sí. I de la reforma, de la reforma, de la reforma que sempre tendien, perquè per això apareixien els caputxins, per això apareixien moltes reformes del franciscanisme que volien tornar als orígens, no? Aleshores, una de les coses que fa dubtar en això del pèndol és que bàsicament al voltant del 80% dels actuals cardenals ha estat nomenat pel papa Francesc, pel papa Bergoglio, cosa que em fa pensar que possiblement sabia el que es feia, és a dir, que aquestes coses un governant, siga de l'Església o siga d'on siga, no les fa fortuitament, les fa perquè les raona d'alguna manera, no? I jo te vaig passar un dels candidats que jo pensava que
sí,
que podria ser interessant, que és este que és cardenal a... Te'l vaig passar per WhatsApp, no me dius
sí,
el nom?
Sí, espera, però i el busquem.
És un italià, perquè una de les coses també que es comenten és que ja fa temps que no és un italià... pot ser que sí.
Giorgio
Marengo.
Marengo.
Giorgio Marengo, crec que és el més jove. Em sona que la votació també del Col·legi Cardenalici sempre ha d'estar, diguem, en la mesa dels vots el més jove i el més gran. Ja sabeu que els cardenals només poden ser escollits fins als 80 anys. I aleshores això doncs limita una miqueta les possibilitats. Crec que en total són 135 candidats a ser papes.
En té 47,
Té 47, és que té pràcticament la meva edat. És molt jove per a un cardenal i això normalment està molt mal vist, no? En la tradició de l'Església dels últims anys, perquè això significa que estarà molt de temps i que, per tant, podrà fer molts canvis. És a dir, que si vol revolucionar l'Església, de totes ho pot fer una persona
claro,
de jove.
Quan parlais del pèndol, si fem un repàs dels últims papers, creus que obeís a aquest pèndol que dies?
Sí, perquè el que no, crec que no és un pèndol de un a un, però fixeu-vos que Joan Pau, ara ho diré, Joan 23 i Pau VI van ser els dos papes del concili. I van fer un concili que a molts fins avui dia no els agrada, és a dir, ara n'hi ha un sector tradicionalista molt fort que vol tornar en allò de les misses en llatí, d'esquenes, i a la tradició i la tradició una altra vegada, que d'això també, és que el Papa Francesc ha parlat d'això també moltes vegades, no? De quan fonamentem tota la tradició sense contingut, doncs cap a on anem, perquè al final el que no podem estar és d'historiadors tot el temps, sinó que hem de caminar cap endavant, no? Estos dos, Joan 23 i Pau VI, són els que fan el concili. Joan 23 el convoca, Pau VI l'acaba. Ahir n'hi ha moltíssimes reformes importants que per a molts semblaran insuficients, però diguem-ne que el pèndol ahir anava cap a l'esquerra, per a que ens entenguem.
Concili, cap a l'esquerra.
Després, Joan Pau I, que dura apenas un mes, que sempre han dit que l'havien assassinat, ens queda el dubte, però sembla ser que era també sector progressista, i aleshores ve Joan Pau II. Joan Pau II, a veure, el Col·legi Cardenalici, no sé si heu vist la pel·lícula esta de Conclave, que tot el món està veient. Vos la recomano perquè té un final una miqueta peculiar i ahir doncs es parla de com es fa el conclave. Bueno, ja sabeu que conclave és conclave en clau, perquè se tanquen en clau per a votar i tot això. Arribem a Joan Pau II, que el posen en aquell moment perquè n'hi havia una cosa que molts recordareu i altres ho hauran estudiat en història, que era el comunisme, i que n'hi havia dos blocs. N'hi havia un bloc que pràcticament el que feia era perseguir a l'Església, bàsicament. En molts dels països comunistes l'Església catòlica i la religió en general estava perseguida, i aleshores en aquest moment l'Església decidís que anava a fer de contrafort a ese poder absolut, a ises dictadures, que eren dictadures la majoria de casos, i per això posa Joan Pau II, que era un polonès, venia de Polònia, i que realment sempre s'ha atorgat en part a Joan Pau II que caiguera el comunisme. Com així, en l'altra ala, doncs també se li va posar al nostre cardenal Tarancón, que podria haver sigut papa, per cert, perquè era cardenal, doncs que permetera que caiguera la dictadura. Vull dir, jo, sobretot per als crítics en el catolicisme i en la religió, ho deixo com a reflexió, no?, del que representa. Jo ja he traduït una miqueta més en línies polítiques el contrapoder de l'Església. Sempre se li ha dit que Joan Pau II va ser un dels responsables que el comunisme caiguera. Joan Pau II va durar molts anys, el seu hereu va ser 26, Ratzinger era un papa molt intel·lectual que havia sigut el responsable de la comissió de la fe, ara no me recordo el nom exactament, però que era sobretot un intel·lectual i era un continuista, no? I aleshores, ahí tenim dos papes. El pèndol a mi, de normal, me diria, és que ha d'haver un altre papa progressista, no un altre papa conservador, com estan dient, perquè, fixeu-vos, Joan 23, Pau VI, dos. Després tenim un mort molt pronte, anava a dir se'l carreguen, però no ho sabem, al principi sí, però...
Ja, 33 dies va durar.
33 dies va durar, com Nostre Senyor, que va morir als 33 uh-huh. anys. Uh-huh. Que això també són coses molt peculiars dels papes, que dura 33 dies, i també que el papa Francesc ha mort el dilluns de Pasqua.
Dilluns de Pasqua.
Dic justet al dia següent que se celebre la resurrecció de Nostre Senyor.
Sí.
Ahir ho dice, no? Per als creients i no creients, una reflexió d'aquestes casualitats, no? Com també el nostre Sant Pasqual, que naix i mor el dia de la Pentecosta, el dia de l'Esperit Sant i tot això, no? Aleshores, el papa Ratzinger fa un continuisme, però també fa un trencament, perquè encara que estigui a la conservadora, va fer una cosa que feia molts segles, no anys, segles que no es feia, com és dimitir.
Sí,
i dimitís, entre altres coses, això ell no ho ha posat així específicament, però s'intuís, per la corrupció que n'hi havia en l'Església com a institució, com a uh-huh. estat.
Uh-huh.
Ahir, la gent que és molt espiritual, moltes vegades em pregunta... Home, però a l'Església anem a resar i a que Nostre Senyor ens il·lumine i ens empare. Jo sempre dic el mateix, a veure, sí, però no siguem ingenus. L'estat Vaticà és un estat que té funcionaris, n'hi ha gent que guanya un salari, n'hi ha interessos, que per cert, el papa Francesc, una de les coses que ha fet també és baixar-li la nòmina als cardenals, als funcionaris, i algunes del, diguem-ne, de, pues, no sé, targetes que tenien i avantatges i coses d'estes, doncs els ha dut una miqueta al missatge evangèlic, no?, que és l'austeritat. Suposa que això, doncs, molts no els haurà caigut bé, però l'avantatge que té el papat catòlic és que, com és vitalici, doncs, per molt que reneguen, al final se ho han de menjar, o fer-li de totes les... passar les canutes, com li van fer a Ratzinger fins que dimitisca, o, en este cas, doncs, aguantar-se, no?
Aleshores... Ratzinger també va tindre molta gent crítica, molta gent que no li agradava, que diria que seria el cisma a l'Església. Jo, això me venia, eh?
Sí, el cisma, per certes declaracions que hi havia fet, també ja. Posa a dones responsables, en, doncs, com la segona màxima responsable de l'Estat uh-huh. Vaticà és una dona,
uh-huh.
va arribar a fer declaracions literals que les he sentit aquests dies, com que quan les dones governen les coses van bé.
Uh-huh.
Això són, vull dir, declaracions d'un papa que jo crec que fa uns anys...
eren impensables.
Clar, molts voldríem que directament hi haguera diaconesses i bisbesses, i... però vull dir... Encara que siga tímid, és un pas, no?, endavant dins del catolicisme, que va una altra manera de veure les coses. Tinc així els cardenals electors en proporció a qui els ha nomenat, fixem-nos.
És de veres que ahir és on anem. Fins ara parlem un poc a nivell espiritual, però ahir és on entra també la política.
Exacte.
En lo que vas a parlar ara. Tots. Clar.
Tots som conscients... Clar. Que, anem a veure, una majoria és una majoria
total,
en política.
Total.
I al final els cardenals voten. Okay. És veritat que ho han de fer sota jurament, pregària, s'han d'aïllar de l'exterior, han de pensar en l'Església i no els interessos particulars, però tots sabem com funcionen les coses. I en la pel·lícula Conclave... Que...
Sí, la tinc així, l'he buscat, eh?
Sí, n'hi ha, per cert, jo abans de veure Conclave...
Conclave l'he buscat per a poder... Perquè ara tot el món tenim al cap això, el que ocorrirà.
És molt curiosa, perquè quan van votant, n'hi ha un senyor ahir que està com en la mesa,
sí.
Que va passant tots els vots per una agulla i es pica un foraet per a, diguem-ne, fer el recompte, i es va fent un foraet i els fila, i després ho fica en el foreste, i a més ahir és que tenen com unes botelletes que són el reactiu per a que el fum isca de color blanc.
Té un color d'un altre, sí.
Que es veu que antigament era una cosa natural, doncs utilitzarien un tipus de fusta o l'altre, però com en certs casos és una miqueta difús, si és de color blanc o negre, ara han fet el reactiu este químic per a que la gent tinga clar que és que habemus papam o no habemus papam.
Però dona compte la paraula conclave on ens porta a tots, és a dir, quan anem a tenir una reunió normal, ningú parla d'un conclave, però quan la cosa és secreta, inclús té algo de prohibit o de més que prohibit...
No és que siga secreta, és que històricament els cardenals han estat capaços de tirar-se mesos, o crec que fins i tot van arribar a anys, sense triar un papa. I, clar, el govern de l'Església, almenys en el catolicisme romà, és fonamental, perquè fa segles i ara... A banda del cap de l'Església, és el cap d'un estat que, com dicte funcionaris, han de prendre decisions. Imagines vostè...
Es paralitza, diuen.
Clar, quan es paralitza papa... tot. Imagines vostè que ara l'alcalde dimitís de Vila-real i no n'hi ha alcalde. I els regidors es dediquem a tocar el violí, a discutir entre nosaltres, i al cap de 3 mesos no n'hi ha alcalde. Ens dirien de tot. És a dir, per això conclave, perquè diuen que es van tancar en clau, literalment, en plan, o trieu un papa o d'ací no hi siu. Això és el que sempre...
Això és el que hauríem de fer de vez en quan en els polítics, dirà, si vos poseu d'acord o no hi siu d'ací, és a dir, vos tenim ahí dins i punto.
Doncs n'hi ha una altra pel·lícula, a banda de la de conclave, ara que estem en lo del papa i tot això, en que és notícia d'actualitat, que es diu Habemus Papam.
Sí.
I també se li coneix com un papa en apuros, que és un conclave també, però el que és escollit papa doncs ho accepta en un principi, però després se veu vindre damunt tota la responsabilitat i se fuig, s'escapa del Vaticà i s'amaga per ahí per Roma, se vestís i el perseguissen i ell no vol ser el papa ja més.
És que per lo vist no se postulen, és a dir, és el que decidissen i van i pregunten si vol ser papa.
Clar, una vegada estàs escollit, és la pel·lícula Conclave, no? Va el Camarlengo, crec que és,
sí,
i Camarlengo. Te pregunta, acceptes el nomenament de papa? I entenc que podries dir que no, perfectament. Si dius que no, fumata negra i se torna a votar, entenc.
I entonces tens que triar el nom.
Sí, evidentment.
Una altra cosa del segell, també, que el d'ell no, el d'ell era de...
sí,
el quan... d'este papa, el que se va triar, era de... No, era d'un metal...
Més senzill.
Sí, sí.
Sí, ja sabeu que el tema del segell és que antigament ja ho diu la paraula. En l'Ajuntament també tenim un segell de l'Ajuntament i quan signa un regidor o signa l'alcalde o qui siga, això té un valor, és un document formal, és un document signat. Aleshores, si aquest segell no se destruïra, algú podria agafar-lo i seguir signant coses després d'haver mort el papa, sense que el papa evidentment ho sàpia perquè està mort. Aleshores, per evitar això, doncs es destruís el segell. Avui en dia és una miqueta més raro que això passi, no? Perquè normalment els documents oficials van datats, però com moltes d'aquestes tradicions, doncs es continuen fent, perquè segurament en algun moment algú agafaria el segell del papa i l'utilitzaria per a mal. Però jo dic, no?, que l'Església sempre diu que l'Església és santa i pecadora, però és que això és com tot. Jo, les institucions també. Doncs les institucions les necessitem. Necessitem un ajuntament, necessitem uns polítics que governen, els hem de votar, perquè és el sistema que tenim actualment. Que n'hi ha polítics que fan les coses malament? Segur. Que n'hi ha polítics que corruptes? Sense dubte. Però necessitem un sistema per a poder-nos governar i per a poder aprovar els expedients, les despeses i tot això, no? Els cardenals electors, a veure, 110 més 23, 133,
138...
135 a visió, però jo sí tinc...
Tindran dret al vot.
Sí. No sé per què tinc dos de més, que crec que són dos, molt bé. En el que jo vaig a dir ara... N'hi ha dos de més perquè n'hi ha dos, que un crec que és Cañizares, que era elector però que per motius de salut no participarà. Aleshores són dos menys. En principi electors eren 138 i n'hi ha tres que no participaran en total. Però en un origen, dels cardenals electors n'hi ha 110 que ha escollit directament el papa Francesc.
Ah, pues, a veure... El pèndol anirà cap a on anava el papa Francesc, és a dir.
I crec que els que s'han desdit eren nomenats per Benet XVI, Ratzinger, i Joan Pau II. És a dir, que... No ho sé, a veure...
I són estos els que hauran d'acordar que s'inici aquesta reunió secreta i tancar-se
el extra omnes que, ¿no? Que diu que Camarlengo
a la Capella Sixtina.
A la Capella Sixtina, allí en tots aquells frescos, dels àngels i els dimonis i els sants i Déu i fixa't, el següent que més cardenals ha anomenat és Benet XVI, evidentment,
sí,
que són 23, se'n deu 23.
Benet XVI.
I de Joan Pau II només en queden 5. Aleshores, a veure, clar, és que novament, xutxar això en termes de política laica, o com vulguem dir-li, és una miqueta difícil, perquè, a més, per a ser nomenat papa has de tindre 2/3. Una miqueta, si fem servir la navalla d'Ockham, la lògica és que en un primer moment, si ho fan bé, si ho fan correctament, facin una pregària, pensen en algú i fiquen ahí el paper. I què passarà? M'imagino jo. Que la primera votació igual hi sen 2, 3, que tinguen 4 vots en comptes d'un i avant, o n'hi haurà de seguida, n'hi haurà 2, 3... I, evidentment, pues, suposa que en les pizzeries de Roma i això es tancaran ahir, però prèviament poden parlar-se. I ahir dins del Vaticà i de la Capilla Sixtina no tindran mòbils conforme està previst, però abans d'entrar, jo crec que en el moment que s'ha mort el papa alguns ja estarien parlant-se entre ells. Vull dir, això és la condició humana.
Jo crec que en el moment en el que el papa està ingressat i tot el món ja mos ve al cap que en qualsevol moment ens poden anunciar la notícia, tot això, és a dir, ja ens imaginem pues això, que estan en els seus pactes, en les seues... I és com es veiem, que jo no dic que ells tinguin un fi que consideren que és el millor per a la humanitat o per als seus, seus fidels, no? Però sí que és veritat que hi ha una intencionalitat.
Una altra dada. El funeral serà este dissabte 26 d'abril a les 6 del matí. Es preveu que vindran nombroses autoritats de tot el món. Crec que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no anirà. Ha enviat altres representants del govern espanyol en el seu lloc. També a Terran a Vila-real sabeu que hi ha una foto de l'alcalde rodant per ahir d'una visita que va fer a este papa actual, és a dir, que tenim una certa relació. També una cosa, serà la primera volta en un segle que un papa no és soterrat a Sant Pere, sinó en la Basílica de Santa Maria la Major, a Roma, que en una capella lateral, tal i com ell va designar. Una altra cosa també, la elecció per el tema administratiu del Vaticà, que crec que són unes 2 setmanes, va morir el dia 21, han dit, bueno, això ho he vist, crec que la pàgina del Vaticà, serà a partir del 10 de maig, dissabte, a partir del 10 de maig, és a dir, a les vespres de Sant Pasqual. Jo desitge, encara que siga una miqueta de maldat, a veure si se demoren una miqueta i el papa el trien el dia de Sant Pasqual directament, el 10 de maig. T'imagines? Estem així en la missa o no sé, o a les vespres el dia 16, que també correspon al dia de Sant Pasqual.
Tu creus que...
Però hauríem de tardar molts dies, sí. És difícil, però estaria bonico.
Home, no? Per a nosaltres a un to, i tant que sí, no?
I se podria ficar Pasqual, el pròxim papa, una proposta que fem.
Santi, de veres que tires cap a Vilar, que és el teu poble, és que no t'ho pots remediar.
No, claro, no. Però...
És que sí. És. Però, per què no, Tat?
Sí, seria... No sé, podríem enviar una carta al Col·legi Cardenalici per a que ho tinguin en compte, que n'hi ha un poblet així,
un poblet,
que se diu Vila-real,
un poblet, sí.
I ja que el papa anterior se va ficar Francesc, doncs que es posa el nom d'un franciscà també.
Ah!
Senzill.
Mira, l'has fila molt bé, sí, l'escrit. Sí. Santi, perquè no, igual, no ho contaré. A voltes, la vida te porta cap a uns puestos i dius, m'has dit, el dia de Sant Pasqual, que es diguera Pasqual, bueno, ja no sé si podríem aproximar-nos més al Vaticà, no?
No sé.
O fer-lo més que va així.
Després, el tema dels candidats, que si vols això ho deixem més per un altre dia, allò que diuen les apostes, sé que fins i tot hi ha cases d'apostes, perquè això ho vaig llegir en l'elecció de l'anterior papa i em va sorprendre molt, de qui serà el pròxim papa. És a dir, que una casa d'apostes, tu fiques ahí el nom i te jugues uns diners.
Bueno, és que fer negoci tot el món fa.
Sí, sí.
Però la teoria del papa negro, de que s'acabarà el món i tot això no té ninguna base...
A veure, té un cert sentit ara, perquè una de les coses que ha fet el papa Francesc és intentar nomenar cardenals de llocs més llunyans del món. Este que t'havia comentat, Giorgio Marengo, és d'Itàlia, però és cardenal a Mongòlia. És a dir, tenia una missió a Mongòlia. Es veu que parlava tots els dies també en els representants dels catòlics a Palestina, que deuen ser, no sé quants seran, que seran 20. I després un, que a mi m'agrada molt, a veure si el trobem, el cardenal, també d'origen italià, que s'anomena Pier Battista Pizzaballa, que és d'Israel. Este cardenal, en el qual parlava molt, no sé si és en ell el que parlava tots els dies o a través d'ell en els catòlics palestins, va ser molt popular perquè es va oferir, a canvi de res, en canje, en canvi, dels rehens israelians que tenien els palestins, i de fet se veu que va arribar a anar a Palestina sense el vestit de cardenal ni res, de carrer, perquè realment volia oferir-se un poc per a buscant la solució de la pau, oferint-se ell mateixa com a penyora, per a que la barrena d'ell...
Al final tampoc se'n va molt del llegat que va deixar Jesucrist. Clar.
I a més, políticament no va prendre part ni per uns ni per altres, ni per palestins, ni per Israel, i se va ficar una miqueta al mig buscant a la pau i oferint-se ell com a penyora, és a dir, que l'agafaren a d'ell en penyora i que deixaren els rehens, una miqueta buscant la solució de que, diguem-ne, ni aquesta tensió que té Israel i Palestina, doncs que s'acabara oferint-se ell mateix, oferint la seva vida. Aleshores, i a més va ser nomenat també per el papa Francesc, és patriarca de Jerusalem, que és el títol que té l'arquebisbe que està allí enviat, i va ser l'enllaç que, de fet, el papa francès va parlar de Gaza, crec que van ser fins i tot les últimes paraules. Les tinc per així, han anat rodant per els whatsapps.
Donat compte que antes, quan parlàvem, se mor el papa, es queda un poc... tenim un poc la Iglesia sense el cap endavant perquè acaba de faltar. Uh-huh. El Col·legi Cardenalici està conformat per 252 cardenals de 94 països i supervisa el dia a dia durant, ojo a la parauleta, l'interregne, que no hi ha papa.
L'interregne. Claro, és el que s'anomena la seu de vacant.
Uau!
Quan la seu de Pere està vacant, que no vol dir que no hi hagi govern de l'Església, sinó que els designats pel mateix papa són els que assumeixen el govern de l'Església, però temporal. Vull dir, és el mateix que si no n'hi haguera alcalde, l'Ajuntament obriria igual, però no se poden prendre certes decisions.
Són limitades.
Decisions les bàsiques per a poder funcionar.
Ah, diuen que Espanya és el tercer país amb més pes en aquest organisme. Mm-hmm. Ojo, 13 representants tenim. Mm-hmm. Uf! Quin era el que tu apostes per ell, Santi? Tens algun preferit?
M'esperaré al pròxim programa, perquè em vaya...
Encara tens algun dubte?
N'hi ha un altre que jo crec que he dit tres ja, vull dir, però m'estic mullant, que he dit este italià, que està a Mongòlia, que seria Giorgio Marengo, un altre que era el de Filipines. A veure...
Pedro...
Luis Antonio Tagle. Luis Antonio Tagle és un dels noms que està sonant més en la llista de successors, i tinguem en compte que Filipines va ser una antiga colònia de l'estat espanyol i que són molt catòlics. Jo tinc amics que, per cert, no sé si sabeu que en Filipines n'hi ha relíquies de Sant Pasqual en diverses esglésies, també. És un dels països que més relíquies de Sant Pasqual té. o podeu buscar que en internet estan les relíquies, eh? És a dir, trossets del nostre sant, exorcibus, allí. I Luis Antonio Tagle sembla ser que és un sector ni massa conservador ni massa liberal, però més liberal, no? Perquè també ha estat nomenat per Francesc, ha fet certes declaracions, doncs, per exemple, sobre els divorciats i els gais i tot això, similars a les de Francesc, i per tant, és un dels que ressona, i a més, perquè tinguem en compte una cosa, una de les coses de les que crec que podrien pensar els senyors cardenals ara és que Europa ja ha tingut moltes oportunitats, ara Amèrica, i ara faltaria Àsia. D'Àsia, que jo recordo, no hem tingut mai un cardenal, és a dir, un papa.
I
aleshores, seria una manera de posar el punt d'inflexió en Àsia, encara que des del punt de vista del número, on el catolicisme està creixent més avui en dia, és a Àfrica. I després també hi ha un tema dels països estos, diguem-ne, en els quals el papa francès ha nomenat a molts cardenals, que és que, encara que no se'n parle molt, el catolicisme ara està més perseguit que mai, és a dir, n'hi ha més assassinats que mai. Això és un tema que si vols parlem un dia, perquè en les notícies no se coneix molt, però avui en dia el catolicisme en certs països que no són de tradició catòlica té més persecució que mai en la història, no? Aleshores, nomenar un papa d'un lloc entre cometes perifèric, doncs seria per a mi, no? Una manera de...
Un bon llegat?
De seguir la línia de Francesc, perquè és que...
Seria un bon llegat, no?
I el papa francès anava per ahí, és a dir, estava nomenant cardenals de països on hi havia... A veure, quan crec que va fer la visita a Mongòlia quants catòlics n'hi haurà? O sigui, menys que en un carrer de Vila-real, és que allò era un punt obertament de missió, no? Aleshores, i té un cardenal allí, que és una persona potent, que és este Marengo que havia dit... Fixa't, en el Urbi et Orbi va dir aquestes paraules el papa Francesc. Quin menyspreu que es manifesta sovint cap als més febles, els marginats, els migrants. Voldria que tornàrem a tindre esperança i confiança en els altres, fins i tot en els que no en són propers o venen de terres llunyanes, amb costums, formes de vida, idees i hàbits diferents als nostres, perquè tots som fills de Déu. Jo crec que este discurs és justament el contrari del que voldria sentir esa Trinitat Negra, no?, que havia dit abans Paco Marguenda, Eduardo Inda i Jiménez Los Santos. Però impressiona molt quan este periodista, crec que és en La Sexta, no me recordo el nom, li porta unes concertines, i ell les agarra, i la cara que posa, i el que diu, no?, que és precisament del que se burla Paco Marguenda, no?, i que diu, doncs, li diu ingenu, i li diu, doncs, és ese discurs que a esa, a estos nous polítics reaccionaris que estan creixent com macetes arreu del món, probablement no els agrada, bueno, no els agrada perquè acabem de sentir al principi la seva opinió, no?, però una certa esperança és que l'Església actue de contrapoder, que en molts moments s'ha equivocat, evidentment, se li ha criticat moltes coses, doncs, per exemple, en l'època del nazisme, deixar-ho passar, o una permissivitat, o fins i tot alguns en van acusar el Pius XII de connivència, etcètera, etcètera, no? Però si el pèndol se'n va acabar a ese costat, a una de les altres coses que no li perdonen és el discurs o l'encíclica que va fer al voltant de l'ecologisme, no?
Sí.
Que en va parlar quasi com una obligació dels cristians, no? Cuidar la terra que Nostre Senyor ens ha donat. Crec que era Paco Marguenda que el ridiculitzava perquè dia... No, o Federico Jiménez Los Santos. I el diluvi també va ser el canvi climàtic, no sé què. I a mi em feia gràcia perquè, probablement per desconeixement teològic o coses així, a veure, és que precisament el diluvi, el que provoca el diluvi és la persistència de l'ésser humà en desobeir l'ordre que Déu, l'ordre natural, com podríem dir-li, que Déu ha recomanat, perquè sempre es diu que es deixa lliures, a l'ésser humà, i precisament per no fer les coses correctament, d'acord amb uns principis de cura, de solidaritat i coses així, doncs és per això que ve el diluvi. Pues com ara, vull dir, precisament per això n'hi ha canvi climàtic, perquè nosaltres avui en dia busquem l'egoisme, no és el que diuen en encíclica, bàsicament. Busquem el benefici propi, no pensem en que les nostres accions poden perjudicar als altres o poden perjudicar en el futur als nostres fills. Pues això va ser el diluvi, no sé quina ridiculització
no, clar.
És ixa, no?
En fi, n'has dit dos. Dos.
He dit dos?
Sí. El tercer no me l'has dit, però el que vulgues, en principi dos, sí que t'has mullat, no hi ha un tercer, hi ha un tercer, deixem avançar un poc el temps.
Sí. He dit Pierre Battista Pizzaballa, d'Israel.
Ah, vale.
He dit Giorgio Marengo i he dit el de Filipines, que és Luis Antonio Tagle.
Ajá, vale. Pues entonces anem que anem escoltant estos dies, no?
T'imagines que ho encerte?
Pues que tindràs que donar el número de la loteria. En fin.
No.
Bueno, és que d'ací no res, de ministiu, d'ací no res. Sí. En fin, Santi Cortells, gràcies per haver fet este repàs, no? Avui que estem en un dia en el que també el Papa és protagonista, jo crec que tindrem una bona temporada parlant del Papa Francesc.
Bueno, i hem començat en un tango perquè diuen que al Papa Francesc li encantava ballar el tango. Així que
pues acabem de la mateixa manera, no?
Sí.
Moltes gràcies, Santi.
A vosaltres.
El farolito de la calle de que nací fue el centinela de mi promesa de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Ay, que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña de mi único querer. Y oigo la queja de un bandoneón dentro de mi pecho, pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce devoción. Quiero que sepa que al evocarte van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar. Borro una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente a Tribuna Estado de la Cerámica, Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Ondas sense número, en Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Con Tec Idiomas descubre nuestros viajes para adultos durante todo el año. Aprenderás o perfeccionarás tu inglés, alemán o francés, tanto a nivel general como profesional, pudiendo alojarte en casa de tu profesor. O si prefieres, trabaja y estudia en Irlanda y Canadá. Más info en tecidiomas.es.
¿A quién no le va a gustar una botella con mensajes motivadores? Vive simple, sueña grande. Si solo le ha costado un euro con su McMenú grande. Ven a McDonald's y consigue tu botella reutilizable por solo un euro más con tu McMenú grande. O hazte con el pack completo en la app de My McDonald's.
El momento es ahora.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
El divendres 25 d'abril, Fundació Caixa Rural Villarreal celebra la nostra festa.
Castells inflables, jocs de fusta adaptats, tallers, els gegants i molt més.
Estarem de 11 a 2 i de 4 a 7 a la plaça Major.
Vine a divertir-te amb Fundació Caixa Rural!
De una hembra que me estoy volviendo loco, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandéis flores. Y como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa que una...
Luis Cabedo, muy buen día.
Muy buen día, Susana, ¿cómo estás?
Pues encanta en esta cançoneta que ens has posat de principi.
Sí, no, avui és que és un dia que qualsevol que vesca les notícies segurament veurà que és Sant Jordi, patró d'Aragó i de Catalunya, i aunque molta gent a lo millor desconeix perquè fa des de fa 300 anys que va ací, hi ha una memòria olvidadissa col·lectiva en esta regió. Uh-huh. Pues també va ser patró d'esta comunitat autònoma, però que avui intentarem recordar-lo. El llibre, avui també és un dia internacional del llibre, i com no, de les roses, no? Tu saps la llegenda, tu saps per què Sant Jordi està unit a les roses, Susana? Pues hi ha una llegenda que diu que en una regió de Turquia hi havia un temple drac, un temible dragó, que sembrava el terror entre la població. Este dragó, descrit com una bèstia gegantina amb escates i foc a la boca, exigia sacrificis humans per a mantenir-se calmat. I el poble de Silene estava aterroritzat. La llegenda explica que un dia, quan va arribar el torn a la filla del rei de ser sacrificada al drac, Sant Jordi va aparèixer a escena, mutant en la seu cavall blanc i armat amb la seua llança i fe cristiana. Sant Jordi es va enfrontar al monstre amb valentia i determinació. Y después de una feroz batalla, pues Sant Jordi va aconseguir ferir al drac amb la seua llança i finalment el va matar, alliberant aixina a la princesa i al poble de Silene d'este terrible drac, vamos. I segons diu la tradició, Sant Jordi va regalar una rosa a la princesa després de salvar-la del drac, simbolitzant aixina el seu amor i admiració per la princesa.
Què t'ha paregut? Bonica història. Pues,
ja veuràs tu que la tradició sempre està, i les llegendes sempre estan lligades a este sant, que avui intentarem desglossar un poc la seva història. Però tu saps, Susana, que cada 23 d'abril també se celebra Sant Jordi, com hem dit, però a més que coincidís en el Dia Internacional del Llibre, que per cert, des d'ací aprofite a animar a la gent a comprar-se un llibre. El que no hagi llegit mal, que és molta gent encara, lamentablement, molta gent, que s'agarra un llibre xicotet i que busca algo que li puga crear curiositat, ni a qui li agrada la moda, ni a qui li agrada la història, ni a bra... I que ese llibre xicotet que no se li farà empalagós, pues que es comença a llegir una miqueta. Avui llegirà una fulla i demà dos, i si veu que el va encaminant, ja veuràs tu que no li farà falta que se fique la dosis diària de reglamentària, que igual en un rato se ho llig. I això és l'hàbit que crea cultura, crea criteri humà, o sigui, que avui en dia en una societat que ens manipulen en els mòbils i tot això, és bé que la gent tinga el seu criteri i llisca i que deduïsca ahí per si mateixa quina és la veritat del món. I després d'estar alegato a la lectura, te contaré, però t'avance que Sant Jordi també té nexos, com t'ha dit al principi, en els valencians, no? I després es desglossaré. Susana, tu sabies que en Espanya té algo que veure en la celebració del Dia Internacional del Llibre? Pues resulta que en l'any 1995 el Dia del Llibre va ser proposat per la Unió Internacional d'Editors, lo que se diu la UTE, i presentava per el govern espanyol a l'Organització de les Nacions Unides per la Educació, la Ciència i la Cultura, a la UNESCO. Aquell mateix any es va aprovar que el 23 d'abril de cada Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor se celebraria ese dia com a això, com al Dia Mundial del Llibre. Però saps què té de curiós esta fecha? Pues primerament vull dir-te que la fecha del 23 d'abril, Dia Internacional del Llibre, té com a principal anècdota que està elegit en honor a figures importants de la literatura que van morir en esta data, en esta fecha, vamos. Entre els quals compten a William Shakespeare, William Shakespeare.
És igual, te mentes,
William Shakespeare i Miguel de Cervantes. Encara que he de dir-te, Susana, que aquests dos escriptors no van morir ni tan sols el mateix dia, que parega...
Sí, el que passa que la història és molt...
Sí, i ara te contaré...
És com el fang, no? Se pot
correcte.
Ara... Se pot moldejar, no?
I ara te contaré el motiu d'esta ligera confusió que mos du a este cas. I és que si, el que sí pren per en cert popularment és que aquests dos autors van morir el mateix dia, o sigui, en l'any 1616, el mateix any, que ja és curiós que el màxim exponent de la literatura inglesa i el màxim exponent de la literatura hispana morgueren el mateix any i teòricament el mateix dia, que ara te diré que no va ser així, però l'any sí que és veritat que va ser el mateix. I és per això que els països del món van triar aquesta data per a celebrar el Dia Internacional del Llibre. No obstant això, esta data és errònia, pues Cervantes va ser enterrat el 23 d'abril, però va morir el dia antes. La confusió es dona perquè el certificat de sepultura anoten el dia de l'enterrament, com encara s'està acostumant a fer avui en dia. I l'error encara és més gran en Shakespeare, encara que a les dades oficials s'afirma que va morir un 23 d'abril, que sí que és cert, però cal parar en l'atenció al canvi de calendari, perquè en esta època Anglaterra se guiava per el calendari julià, que estava imposat per l'emperador romà Julio César, mentre que en Espanya se guiava ja per el calendari gregorià, és a dir, en esta època els calendaris se distanciaven uns 10 dies, mentre en el Regne Unit era 23 d'abril, a Espanya i en gran part d'Occident ja era 3 de maig. Per tant, Susana, tinc que dir-te que en el Regne Unit s'imposaria el calendari gregorià a l'any 1752, vamos, uns quants anys més que va abans. No? I ha descobert este misteri erróneo, diguem, d'alguna manera. Ara sí, anem a parlar de Sant Jordi. I bé, Susana, com t'he dit a les començar, Sant Jordi també té que veure en la nostra història. Que Sant Jordi siga el patró de Catalunya és que, i Aragó, i estic segur que molts oients a lo millor no saben, és que durant alguns segles també va ser dels valencians, ja que esta tradició procedeix de l'època medieval. Sant Jordi era la festivitat cívica per excel·lència a la València medieval, a la qual s'afegirà el 9 d'octubre a partir del centenari de la conquista de Jaume I. I és que l'origen de Sant Jordi a la corona d'Aragó té el seu origen des de l'any 1094, quan el reinat cristià estava intentant conquerir els musulmans de la ciutat de Huesca. Els enfrontaments bèl·lics es van succedir i, de fet, hi va perdre la vida el rei Sancho Ramírez en esta intente. El seu fill, Pere I d'Aragó, va aconseguir dur-lo a terme 2 anys després al guanyar la decisiva batalla de Alcoraz. Segons diu la llegenda, ja t'he dit jo que la llegenda n'hi ha unes quantes, un misteriós cavaller que portava un estandard amb una creu roja s'havia posat al capdavant de la cavalleria aragonesa en el moment en què els ànims pues, de les tropes cristianes ja flaquejaven, ja estaven una miqueta agotats, i els havia guiat fins a la victòria. Tinc que dir que este va ser identificat com a Sant Jordi i per a commemorar este triunfo, el rei, després d'entrar en la seva manera a Huesca, va ordenar afegir la creu de Sant Jordi a l'escut reial. Lo curiós, Susana, és que els valencians creiem que els nostres patrons de referència són Sant Vicent Màrtir per a la ciutat de València i Sant Vicent Ferrer per al conjunt del territori valencià. No obstant això, no sempre va ser aixina. Hem de retrocedir fins al segle XVIII i en concret als anys posteriors a la Guerra de Successió per trobar moltes prohibicions i algunes que altres oblidos de referents de la nostra identitat i per trobar l'origen de tants canvis en els nostres senyers d'identitat, tal vegada tinga responsabilitat el centralisme que la corona borbònica, que va ser imposada des d'entonces per a fragmentar i fer més fràgil al nostre poble. Dona compte que així se torna a repetir una miqueta el que a principi d'any se parlava sobre l'assedio així a Villarreal, no? Que, se comenta, sí. Que uns comenten una cosa, uns altres comenten una altra, però que al final la verdad sempre sale a relucir, no? I pues así d'alguna manera en l'aspecte de Sant Jordi en qüestió regional també ha tingut algo que veure un aspecte molt semblant, no? I és que Sant Jordi va ser figura simbòlica importantíssima a tots els territoris on se parla la nostra llengua. A València i a Balears va arribar amb els cavallers catalans que el tenien com a patró. I el seu nom està associat amb les dues conquistes, per la qual cosa els seus símbols i figura van ser protagonistes durant segles en les processions i festivitats d'estos dos regnes. De fet, Sant Jordi va ser instaurat patró de la ciutat i regne de València per el rei Jaume I, que li tenia per ser una gran devoció. També tinc que dir-te, Susana, que Sant Jordi és un dels màrtirs més famosos del cristianisme primitiu. És un dels anomenats sants militars. I això és aixina perquè, en efecte, Jorge de Lida era un militar de l'època imperial romana, d'una família d'origen grec, assentada a Capadòcia, a lo que són avui les zones centrals de l'actual Turquia. I per el seu talent i valor va ascendir fins a arribar a formar part de la Guàrdia Pretoriana de la mateixa Roma. No obstant això, quan l'emperador Dioclecià, a l'any 303, va prohibir el cristianisme i a tots els membres de les legions baix pena de mort, va negar, juntament amb els seus companys Demetrio, Mauricio, Mercuri i Teodoro, a renunciar a la seva fe. Per este motiu va ser executat. I és que en la iglesia de Sant Jordi a Lida, a lo que és avui Israel, diuen que s'acull un sarcòfag que tradicionalment se creu que conta els restes de Sant Jordi. La devoció a Sant Jordi va ser important sobretot al cristianisme de l'Europa oriental, no tant així a Occident, fins a l'era de les cruzades. La veneració per els sants militars es va estendre entre els cavallers que havien participat en esta empresa. I va eixir la llegenda que els havien auxiliat per a vèncer pues en les batalles d'Antioquia o la mateixa Jerusalem. I així es va començar a veure a Sant Jordi com el patró de la cavalleria. Com a curiositat, tinc que dir de Susana que, a més de Catalunya i Aragó, és el patró d'Anglaterra, a Bòsnia-Herzegovina, a Bulgària, a Geòrgia, a Ucrània, a Malta, a Etiòpia i a les ciutats de Moscou i Beirut. O sigui, avui dit jo que és un... com la loteria de Navidad, està molt repartido. ¿Saps? I és que la constància documental sobre la devoció a este sant es remonta als contalls de la Marca de Catalunya, al segle VIII, i la realesa aragonesa, que va ser ferme partidària del mateix assumint-lo com a patró de la seua dinastia i dels seus regnes. Vamos, que des de Pere I al segle XII fins a l'últim rei, Martí I al segle XV, i com no, de la cavalleria catalana, va ser el patró insígnia de tots ells. De fet, la creació en l'any 1201 de l'Orden Catalana de Sant Jordi, així no ho confirma, per això Sant Jordi cavalgarà durant la Reconquesta al costat dels guerrers catalans, des dels Pirineus fins a les Hortes Valencianes i a les Illes Balears, i serà motiu d'advocació i devoció entre els descendents dels colonos d'estos nous territoris que van ser conquerits. En la crònica de la vida de Jaume I es explica l'aparició de Sant Jordi en la conquesta de Mallorca i en la batalla del Puig. Trobem capelletes, altars e iglesias dedicades a Sant Jordi en tota Catalunya, també així al Regne de València, a Mallorca i a la isla de Cerdanya i Nàpoles. I sabem que ja se celebren festes en honor d'este sant a València en l'any 1343, a Mallorca en l'any 1407 i que estan documentades a l'any 1456 en les Corts i en les Constitucions catalanes, fins que van ser prohibida i ultrajada per la seva bandera per les forces d'ocupació borbòniques en l'any 1714. Tinc que dir que en les Terres Valencianes, a més de donar nom a una població de la província de Castelló, la qual es troba al Maestrat, t'imagines quin nom és el poble? Que, pues casualment se diu Sant Jordi, no se van calfar molt el cap. També va tenir un important paper simbòlic en el naixement del Regne de València, en participar, segons la llegenda, en la victòria de la cavalleria catalana, de la qual es patró sobre les tropes islàmiques d'Enesa, al costat de la localitat de Cebolla. Ja veuràs tu, tu saps quin és el poble que seria Cebolla i li van canviar el nom?
No.
No m'estranya ni ese nom. Pues va ser rebatejat en el nom del Puig per als nous ocupants. I a causa d'això es va construir una ermita en el mateix lloc d'esta batalla, que obriria les portes a la ciutat de València a les tropes del rei Jaume I. I tinc que dir-te que com a recordatori encara se pot veure... però això n'hi ha que anar a un museu que està en Londres, al Museu de la Victòria i Albert, un retable de Marçal de Sainz dedicat a esta batalla amb la presència del sant i la Creu Roja a les quatre barres. Tu saps que n'hi ha una anècdota en este tablau?
No.
Que a lo millor molta gent no la sap i té que veure la manipulació que mos han tingut al nostre poble, no? I és que, com contava Alfonso García, que treballa este home al periòdic El Levante, el 9 d'octubre de l'any 2011, mos contava que en una de les capelles de la seu de València hi havia, i no se sap si encara estan, una còpia manipulada i absurda de la pintura de Marcel de Sainz. Marcel de Sainz, tinc que dir-te que era el primer pintor alemà que estava establert a la Corona d'Aragó i que va ser un dels que va iniciar el gòtic internacional hacia la península. ¿Vale? Pues com te dia, concretament en el retaule, en la part central d'este retaule, apareix Sant Jordi i el rei Jaume I en la batalla del Puig. Pues resulta que Alfonso García mos contava que en aquell article del Levante parlava d'un cambiazo històric en la catedral, era el títol del diari en aquella fecha, per la còpia burdament manipulada de la taula central del retable del centenar de la ploma. La pintura original de Marcel de Sainz mostrava en un primer terme el rei Jaume I en la batalla del Puig, amb la senyera reial sobre el cavall del rei i el pit del monarca, i en el segon terme estava Sant Jordi, amb la Creu Roja sobre fons blanc. Pel contrari, la pintura manipulada de la capella de la Seu mostrava a Sant Jordi en un primer terme, o sigui, van canviar el rei per Sant Jordi en el puesto, amb la Creu Roja sobre el fons blanc i darrere seu se trobava el rei Jaume I, diguem que van canviar els personatges de puesto, que curiosament havia perdut ja la senyera quatribarrada que cobria el cavall de la pintura original i que estava revestit, vamos, com Sant Jordi amb la Creu Roja sobre el fons blanc. Esta còpia infame que tragiversava la història sobre respecte a l'original que hem parlat, se trobava, que no ho sabem encara, en la Seu de València, igual encara ho tenen allí, en la capella on la tradició diu que se celebrava la primera missa després de la conquista de València amb la presència del rei conqueridor. Vull dir-te jo que ja n'hi ha controvèrsia en Sant Jordi en aquesta anècdota recent, que estem parlant de l'any 2011, no? L'eix interès de voler-nos manipular encara, saps?
En fi.
Però també està representat en la fachada, per exemple, de les Corts Valencianes, que se representa en el braç militar del regne. També pot ser visitada l'ermita del Puig, lloc en el qual una creu recorda els combatents morts en la batalla i on les paraules gravades al costat de la imatge de Sant Jordi matant el drac, allí es posant, són suficient explícites. El gloriós Sant Jordi, patró de València i del seu regne. Sabem, a més, per el notari Marc Antoni Ortí, que escrivia al segle d'Assat que la primera iglesia on se va beneir a la ciutat de València, després de la Major, va ser un any que es va dedicar al patró també Sant Jordi. També va ser patró dels cavallers valencians i de la milícia urbana valenciana, el Centenar de la Ploma. Tinc que dir-te, Susana, que el Centenar de la Ploma té origen probablement en els temps del rei Jaume I, quan va crear una companyia de 100 ballesters encarregats d'escortar i protegir a la reial senyera de la ciutat i del regne de València. Per això, se tractava d'una milícia de cos d'atac i xoc contra hostatges enemics del regne. També sabem, per el llibre de les memòries, que el 3 d'abril de l'any 1341 se va fer una crida als veïns dins de la ciutat de València per als que la festa de Sant Jordi se celebrara, a més de que se celebrasse processons per als carrers de València en honor d'este sant, presidides per la bandera amb la Creu Roja i la d'Or de Flama. I també com a curiositat, fins hasta el mateix Sant Vicent Ferrer, l'actual patró, va dedicar un dels seus sermons més famosos a la figura de Sant Jordi un 23 d'abril de l'any 1413. També a l'any 1638 encara era considerat patró dels valencians a tenor de la informació facilitada per el notari Marc Antoni Ortí, en la que en un passatge del seu llibre diu: «Hace-se aquesta processó cada any dues vegades, una al dia de Sant Jordi, per la molta part de la felicitat dels successos que es deu a aquest sant, a qui València l'aclama com a patró». No obstant això, a partir del segle XVIII comença a perdre's el rastre de la figura de Sant Jordi com a patró del regne de València. No es troba fàcilment informació sobre les causes i dates exactes d'esta misteriosa desaparició, però les dates quadren, Susana. Després d'Almansa, apareix Sant Vicent Ferrer com a patró, desapareixent misteriosament les festivitats i processons dedicades a Sant Jordi a la ciutat de València i fins el nom d'una plaça a València anomenada Aixina, fins a l'any 1910, acabant, com no, desapareixent. O sigui, que tot el que siga Sant Jordi, xin, 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 desapareció. Encara que tinc que donar-te una notícia, Susana, en la que en l'any 2019 se va recuperar a la ciutat de València la provisió per als carrers en honor a Sant Jordi, però després va ser interrompida per el Covid i després per la seva provisió dins de la catedral, però que enguany tornarà a eixir al carrer. I qui estiga interessat en anar, que sàpiga que la històrica processó de Sant Jordi amb la Reial Senyera i serà esta, en esta ocasió en processó cívica a les 10:15 des del Col·legi de l'Or Major de la Seda a València. O sigui, a qui tinga ganes d'arrimar-se, pues pot anar a veure-la. I com vam parlar avui pues, de la flor, dels llibres, pues, que hubiera fet una xicoteta de la so de cançons relacionades en les roses, si te pareix
bé. Ja les tinc amanides?
Sí, ja les tinc amanides. I la que més començada al principi, una rosa és una rosa de Mecano. Si vols que, com ja l'hem sentit allà, n'hi ha que recordar que és una rumba que està basant la frase de Rosa, és una rosa de l'escriptora nord-americana Yeldrub Stein. També una altra cançó que se va dedicar a la rosa, una que de la llengua francesa, com és Edith Piaf, La Vie Rosa.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose.
Gràcies a Déu, Edith Piaf no li va fer cas als seus productors i amics que diuen que aquesta cançó seria un truño. O sigui, perquè és una de les cançons més versionades de tots els temps, eh? Afortunadament. A més, si sabeu tan particular d'esta dona que un no se cansa d'escoltar. També la cançó Rosa de J Balvin. Esta és una cançó que parla de la sensació que t'embarga quan no saps dir a una dona quant t'agrada.
Te tengo, pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos. El efecto que causas, el no verte defecto, nada te cambiaría, quiero hacerte mía en este momento. Nadie se compara con tú, dime quién. Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel. Nadie se
que t'agrada la cançó de Balvin?
No m'agrada de Millavan, perquè Txelo, jo l'he vist ahí com molt animaeta, eh?
Això és que se sentiria un poc identificada, a lo
sí,
millor.
Sí, sí, sí. Eh?
Seguint en les roses, com no, la de Gabinete Galigari i sus cuatro rosas. És que aquesta cançó la van fer en homenatge a Janis Joplin, que era una gran bebedora i amant del Bourbon Four Roses, que és Quatre Roses. També Poison li va dedicar la cançó Every Rose Has Its Thorn.
Hombre, és inglès, que bueno va.
Se nota que vaig a la
sí, a curs d'estos gratuïts, no?
Sí.
We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say it.
Tinc que dir-te que este Poison és un tipus d'apariència, és un home d'una apariència molt dura, però d'un cor molt sensible, perquè si no, no li trobem una explicació per a que escriga temes com este.
A mi m'agradaria que, per despedir-nos en la cançó del meu benvolgut Alejandro Sanz,
sí.
Explicaràs breument el que, per què d'esta cançó.
Sí, Alejandro Sanz escriu la cançó La Rosa, que justament el desaparegut Paco de Lucía. Esta bella cançó amb la guitarra del mestre Paco de Lucía i una joia de lletra que la va compondre el mateix Alejandro Sanz, junts han fet que quedés per a la història una de les cançons més boniques dedicades a Rosa. I això, molt bé.
Lluís, gràcies per haver vingut i haver-nos omplit el dia de roses i de llibres.
I de llibre i de Sant Jordi, que el que vulgui celebrar l'altre camí sàpiga que està ahí en el santoral.
Moltes gràcies.
Adeu.
Sé que cuando pase el tiempo quedará mi alma sonando en el viento. Solo tengo un pensamiento que la vida es corta, pasa en un momento. Mi Paco se fue a La Habana, La Habana tiene su parque. La ola rompe la piel y el corazón se me parte. Mi Paco se fue a La Habana, La Habana tiene su parque. La ola rompe la piel. A ti mira lo que son las cosas, que un cabello no tiene espina, que espina tiene la rosa. Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas, que un cabello no tiene espina, que espina tiene la rosa.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Viu a l'Alcora unes celebracions úniques, Setmana Santa i Pasqua 2025, amb l'espectacular rompida de la hora i la genuïna Festa del Rollo, declarades festes d'interès turístic. A més, no et perdes les emotives processons, la dobla, el pelegrinatge per les ermites, la Pasqua taurina, actuacions musicals, el meson gastronòmic i molt més. I per a concloure les festes, gaudis de Sant Vicent i la tradicional mocadora. Que no t'ho content. Consulta programació en www.lalcora.es. L'Alcora viva.
Para el odio y para el amor. Pero un día fuego mana, un temblor celular. Canadá era un robot cableado en su interior. De pronto falló y se retiró fuera de la circulación. Pero algo en sus sensores lo volvió a despertar.
José Beñogo, alcalde de Villarreal, molt bon dia.
Molt bon dia.
Demà tenim el ple ordinari, anirem a informar-los de lo que vagin passant-nos quan s'acaba de tancar tot. Per què no sabem des del principi, per exemple, els mitjans, exactament què és el que s'anirà a tractar en el ple, alcalde?
Bueno, mire, en primer lloc perquè es té que convocar en uns dies d'antelació. Jo el convoque normalment sempre en les dies que s'establix per a que els regidors tinguin tota la documentació damunt de la taula. Però així tenim una tradició que jo crec que hem de cuidar-la, perquè també això fa mal al carrer, als mitjans de comunicació i a aquesta transparència que tant demanem. Per això estem ara pues gestionant des de fa ja temps, vam dir que seria urgent i ahí estan encara discutint els grups polítics en el ROM. El ROM que establisca d'alguna manera l'obligatorietat de que quan el pleno vaja pràcticament ja estiga tot clar què és el que se va a tratar. Aleshores, com se fiquen moltes coses en la part de despatx extraordinari i en aquest ajuntament inclús tolerem i permitim, jo com a alcalde que sóc el que convoca el pleno, que qualsevol grup en un moment determinat, 5 minuts antes de que comence el pleno o el dia antes o ese matí, te done una moció per urgència i la col·loque, pues esa és la dificultat que tenim de saber què va en prou de temps. Però bueno, ara pues, supose que estaran parlant els grups, m'estan passant ara un poc quines mocions entren, quines no, n'hi havia una moció que com saben havia retirat també Compromís per un tema d'un informe del secretari, n'hi havia una altra que n'hi havia que fer una revisió tècnica, és a dir, que aquestes coses requereixen evidentment un expedient i un treball i possiblement, pues, com li dic, tinga que veure pues, en tot això, no? També n'hi ha, jo crec que ara una proposta que m'estan passant sobre el tema del Consell Local de l'Esport, quedava un grup de denominar també representants, vam dir que el retrasàvem un poc perquè es pogueren nomenar, és a dir, coses d'aquestes que passen, que no és res raro, ¿vale? Però que bueno, la tradició en el nostre ajuntament encara, a Son Diputació no passa, o en l'Ajuntament de Castelló o en altres llocs, perquè en el seu propi reglament intern que han aprovat, evidentment perquè una cosa siga urgent i extraordinària i no estiga prèviament plantejada quan se convoca el pleno, ha de ser molt extraordinària i justificar-ho molt. Així no tenim aquesta tradició, és veritat que no l'hem tinguda mai i funcionem pues, d'esta manera.
Per cert, la gent està confundint tenim, en este moment estan muntant dos carpes així a la ciutat de Vila-real, alcalde. Estes dos carpes, pa què són?
Bueno, anem a veure. En primer lloc, n'hi ha una carpa ja en el pàrquing de Carrefour, per entendre-mos, i del Palau de Justícia. Tenim en la ciutat, la veritat és que un gran bagatge en gent de la doma, de cavalls d'estos de competició, de saló, és a dir, i bueno, pues ja fa un temps ens van plantejar, hi ha diverses famílies de Vila-real que tenen afició a això, i no només és que tenen afició a això, sinó que són grans professionals contractats en molts llocs d'Espanya, que pues, adiestren també cavalls a Cim Vila-real que els duen d'altres llocs, ells van també a altres llocs, i tenim diverses finques en Vila-real que tenen el seu núcleo zoològico, la seva llicència dins del terme de Vila-real, que donen també llocs de treball, que paguen els seus impostos, així en la ciutat i que, bueno, ens van plantejar la possibilitat de que col·laborara l'Ajuntament per a organitzar un dels campionats estos que fan una vegada a l'any i que fora així en Vila-real, no? Bueno, nosaltres vam considerar que dins d'aquest plan que tenim de ciutat viva, dinàmica, que fa eventos dins de la marca de ciutat de congressos, festivals i events, pues que era una bona oportunitat d'atraure gent a Vila-real. Si atraus gent a Vila-real, per exemple, un dia de dissabte o cap de setmana, que també tens mercat ambulant propet, que tens comerços oberts, que tens restaurants i bars, la gent que ve d'altres pobles que ne ve, i moltíssima, perquè jo animo la gent a que vinga allí a veure-ho, és realment espectacular, cavalls espectaculars i a més en un cuidau com fan tot les exhibicions, els xiquets disfruten molt, és una ciutat ja també i algunes dels voltants que no és senzill ja veure cavalls, no? en la ciutat, i per tant és una activitat més que dinamitza la ciutat en aquesta idea de que Vila-real siga una ciutat que estiga viva, que atraga gent perquè tot això és economia, i a més com dic organitzat i d'alguna manera pues, patrocinat també una part per l'Ajuntament de Vila-real i altra per l'esforç, el treball i l'economia que fica famílies d'este poble que tenen així les seues finques i les seues quadres. En segon lloc, l'altra garpa, la que està a l'altre costat de la ciutat, també hi ha idea de distribuir per districtes, per barris, les distintes activitats, perquè també puguen aprofitar aquestes oportunitats, els comerços, bars, restaurants i llocs distints, pues estem allà en la Majorazga, on s'instal·la la carpa de la Fira d'Abril. La Fira d'Abril també ja té una llarga experiència en Vila-real i és una activitat que fa la nostra Associació Cultural Flamenca de Vila-real, que conjuntament amb moltes més activitats que fa, celebració de la Setmana Cultural, celebració inclús de la setmana que se celebra com ara la Fira d'Abril prèviament a quan se celebra allà en Sevilla, evidentment, perquè després la gent se'n va acabar allí, etc. També fan el Rocío, que els acompanyem i que se celebra en Isa Romeria a Cabalternet. Bueno, pues allí podran tindre tot el cap de setmana també, en molt de treball i molt d'esforç també per part de la Junta Directiva d'Esperança i tot el seu equip de l'Associació Cultural Flamenca de Vila-real, que fan vida cultural durant tota la ciutat, durant tot l'any en la nostra ciutat, en la seva seu del carrer La Soledat, on ensenyen guitarra, on ensenyen flamenco, on ensenyen sevillanes, on s'impliquen també en les activitats del Dia de la Dona que celebrem en l'Ajuntament de Vila-real i també programes d'igualtat. És a dir, és una associació molt implicada en la vida de la ciutat de Vila-real, s'impliquen en les festes del barri de La Soledat també. L'altre dia quan vam estar allí en l'Ajuntament al barri se mos comentava, i va haver també persones de l'Associació Cultural Andalusa Flamenca Andalusa allí, i bueno, pues este és tot el cap de setmana allí, concertets, un mercadillo de trajes flamencos, de material per a vestir-se, pues poder menjar, beure en la cultura andalusa, en el pescaito frito, en pues tot això, no? És a dir, una activitat més que mos permet també, com dic, dinamitzar la ciutat, que vinga gent al poble, pues molta gent estarà allí, altra gent vindrà a un ratet al concert que se celebrarà allí, els distints concerts, però al mateix temps pues igual se'n van alguns dels restaurants del Perexil, de la zona que n'hi ha la Majorazga a dinar, a sopar, reserves, tot això ho tenim molt medit, hem parlat moltes vegades en els restaurants i en els bars, i es va bé, aquest tipus d'activitats és el que ens demanen, que se facin coses en un poble que alguns que viuen en Marte o en un altre planeta diuen que Vila-real està mort, que no n'hi ha activitat, estan plantejant un pla per a dinamitzar Vila-real, i jo la veritat és que cada vegada sé menys on estem a casa, perquè passe 12 hores fora de ma casa.
El dilluns s'ajornava la Pasqua al Termet, era causa del dol decretat pel govern central, o almenys aixina ho posava en l'Instagram de l'Ajuntament de Vila-real. Quedava ajornada l'activitat de Pasqua al Termet prevista, que estava prevista per aquesta vesprada. I ara hi ha gent que no ho havia entès massa, l'alcalde dia que els xiquets no tenen cap culpa, que s'havien quedat sense activitats, i que estem en una... en un país laic.
Bueno, està clar, no? Però estàs en un país laic, però el papa, pues li agrada algú més o li agrada algú menys, és un jefe d'estat del Vaticano, al mateix temps és una persona que influeix sobre més de 1.300 milions de catòlics que té el món, sobre el 60% de la població espanyola, encara en les enquestes del CIS, se considera catòlica, no vol dir practicant, però sí catòlica, ahí estan els datos, i el nostre poble és un poble que el va fundar un rei cristià en la Reconquesta, que li diuen Jaume I, fa 750 anys que se mos va fundar l'any passat, també la iglesia arciprestal Sant Jaume es va construir immediatament quan se va fundar la ciutat de Vila-real, i la nostra cultura, evidentment, va relacionada en el món i en els valors cristians, no? També molt lligats a la cultura europea, uns valors que nosaltres en la nostra ciutat pues, promocionem i en tot el respecte del món al resto de religions, aquell que no creu, etcètera, etcètera. Però si celebrem les festes del poble, les celebrem en honor a Sant Pasqual Bailón, que va ser un sant que va viure entre nosaltres, canonitzat, beatificat per l'Església Catòlica, per un papa, no? I si celebrem les festes de setembre, les fem també en honor a la Mare de Déu de Gràcia, una romeria que vam fer des de 1706, que baixem a la Mare de Déu 9 dies i després la tornem a pujar a l'ermita. Si celebrem Sant Antoni, si celebrem... És a dir, totes les nostres festes, com dic, en tot el respecte del món i sempre en una voluntat d'integració en el resto de religions, com hem demostrat mil vegades en aquest estat laic, que ha de respectar a tot el món, però evidentment que ha de garantir també la llibertat religiosa. I garantir la llibertat religiosa és que quan passa una cosa com aquestes, que el màxim representant de l'Església en el món falta, com va passar l'altre dia, pues, l'Ajuntament de Vila-real, en respecte i d'alguna manera també alineat en aquesta cultura que tenim, pues, pren la decisió que creu convenient. I la decisió que van creure convenient el dia de Pasqua, que els cristians a més celebren i ses festes, perquè precisament el dia de Pasqua se celebra també per això. Hem passat en les últimes setmanes la Setmana Santa, en les processons, en les misses, celebrant la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. Bueno, pues el màxim representant de la Iglesia Catòlica havia mort ese dia. I en esa notícia vam considerar que dins de lo que diu les normes de protocolo es poden fer tota l'activitat normal, però tot allò que tinga que veure en celebracions festives, pues evidentment se recomana o se prohibís inclús que se puguen celebrar des de les normes de protocolo més sensates. fent aquesta reflexió des de l'Ajuntament de Vila-real i en tot el respecte i el marc que els he plantejat i podent tindre alternatives a fer aquesta activitat en qualsevol altre moment, perquè bueno, els xiquets estan de vacances este cap de setmana, demà o el divendres, tenim la festa sí, de la Caixa Rural, infantil en la plaça Major, el divendres també tot el cap de setmana continuaran aquestes activitats dels xiquets en el Termet, bueno, pues ese dia se substituirà i jo crec que tocava fer aquest gesto de respecte, clar que els xiquets no tenen ninguna culpa, com tampoc han falta alguna nostra família, pues tampoc ells tenen ninguna culpa i aquests dies pues està de dol i no se fan coses que moltes vegades quan s'hem vist en els nostres familiars que hem tingut que suspendre una boda o alguna comunió o coses d'estes o alguna celebració festiva perquè ha faltat algun familiar. És a dir, jo crec que aquestes són normes de convivència, d'educació i de respecte que entenc sempre i jo respecte les opinions de tot el món, però evidentment la nostra és esta i a qui nos tocava decidir era a nosaltres i així no ho vam fer.
El Partit Popular de Vila-real demana actuar davant de l'abandó del molí de l'Ermita.
Bueno, mire, el Partit Popular de Vila-real en estos moments s'ha convertit en una factoria de ficció i de la mentira com jo en els 14 anys que duc d'alcalde no he vist mai en la vida. Jo crec que Casa Bo està superant a Folgado, inclús, de professional de la mentira. Sobretot perquè no només és en que té una verdadera obsessió en les xarxes socials i en totes aquestes coses, en invisibilitzar al que no és, al que no pensa com ell, especialment a l'alcalde. És curiós que a mi no me trauen ni en una foto, intenten evitar de forma permanent que jo isca. Jo, sin embargo, en les meves xarxes no tinc ningun problema en que isquen, són representants del poble, jo crec que tenen un paper, evidentment s'ha votat el poble i quan estem en actes oficials i tot això, el que fa censurar a l'altre perquè no isca, pues l'únic que està és demostrant com és, no? I el problema en esta gent, el mateix que ens ha passat en Mazón en València, és quan tinguem més poder, no? Imaginem-nos què farien si ara ja, en el poc de poder que tenen, perquè manegen les seues ferramentes, pues invisibilitzen a l'altre, censuren o mentissen d'una manera tan descarada i manipulen la realitat d'una manera tan descarada, pues a mi me dona molta por, evidentment, que podrien fer de nou en l'Ajuntament de Vila-real. I és un dels elements que m'anima cada dia al SAME, a anar al despatx i a treballar per este poble, a evitar que tornen a sequestrar l'Ajuntament de Vila-real, que és el que estan fent en la Diputació de Castelló, en aquesta prepotència continua en els plenaris, en el maltracte a l'oposició, i bueno, així les coses han canviat molt, però no han canviat i molts que ens estiguen sentint, pues possiblement, com vaig dir l'altre dia, no han conegut a un altre alcalde que a José Benlloc, no? La gent més jove, però això no era aixina.
Quan parla de que manipulen i mentixen, a què es referís?
Bueno, jo no tinc dudes de que com pronte pues, se farà públic ja pues, lo que ja vam avançar l'altre dia, és la compra de l'alqueria de Pujol, un patrimoni espectacular per a la ciutat i es dol molt. En el fons ells ara estan molt preocupats per aquest tema perquè saben que és una excel·lent operació de l'equip de govern en un preu molt competitiu, en algo que a més tindríem l'obligació d'expropiar i que per tant és una bona operació pel poble. Quan obriguem les portes de l'alqueria de Pujol i el jardí, i serà en breu, i la gent puga veure el que ha adquirit el poble per a tots i per a totes, i no per a una família concreta ni per a uns interessos concrets, pues evidentment ells tenen pues, com dic, una preocupació important en això, no? Va passar en el Gran Casino i ha passat en més coses i per tant ara estan en una estratègia, per això li dic, no tinc dudes, i han dit de quina manera podem atacar este tema per a no fer-ho tan bonico, no? Anem a atacar com dient que el patrimoni que tenen el tenen abandonat i ho tenen tot completament abandonat, i tenint-ho tot completament abandonat, pues, quin sentit té ara gastar-se més diners per adquirir no sé què, no? Perquè ho tindran també abandonat. Però això és mentira, és absolutament mentira. Jo l'únic que li animi a la gent és que, a que puga observar en les seues xarxes socials, en aquestes de la factoria de ficció de les xarxes socials del senyor Casabó, que veja les fotos que utilitza i que se'n vagi després a veure la veritat, la realitat. L'altre dia, així en unes imatges, van començar fa dues setmanes en l'alqueria del Carmen. Per això li dic que forma part d'una estratègia que van calentant el tema perquè quan fem públic, perquè es tenen informació de que pues, estem tancant l'operació, evidentment, de l'alqueria de Pujol, pues, aleshores que puguen dir, fijes vostè, i vagin calentant a la gent, no? Però de veritat, que estiga molt tranquil·la la gent. Mire, jo ahir li explicava al govern dos exemples de l'última setmana molt interessants. En l'any 1995, el govern del Partit Popular de Vall d'Uixó va comprar una antiga fàbrica de llimonades. Any 1995. Va costar uns 300.000 euros en aquell temps. Ara serien uns 700.000. 25 anys sense fer res. Allà està la nave, mig en ruïnes. Ara el govern de Vall d'Uixó, en una subvenció que ha obtès de 600.000 euros, en, crec que són 1.300.000, va començar la primera fase per a, serà el Museu Arqueològic de Vall d'Uixó. I ho va fer públic l'altre dia. 25 anys i se patrimoni ahí, que evidentment no demanava pa, però si no ho tens, no pots fer res. Si ho tens, pots fer coses. Un exemple, 25 anys. Però ahí està, quan han tingut la possibilitat i els diners, han emprès i ara tindran un museu arqueològic allí en Vall d'Uixó que, pues, que segurament pues, serà un molt bon atractiu més per a Vall d'Uixó, junt a les grutes i a moltes més coses, pel seu pla turístic que tenen estos moments. Això és visió, això és projecte de ciutat, això és contribuir a que les coses importants en una ciutat siguin de tots i no d'uns pocs. Però com el Partit Popular no defensa els interessos de tots i de totes, i els interessos generals, així no va demostrar en este poble, ells preferirien, com en l'Hostal del Rei, que finalment estigui a nom d'un senyor o d'una senyora, i no del poble, perquè ho puguen disfrutar tots. Lo mateix que haguem fet en el Gran Casino, si no haguem governat nosaltres. Sin embargo, ara, d'ahí no hiixen. Presenten el seu programa electoral allí, la seva campanya d'Isa del Mou, de l'Arre, que dic jo, etcètera, etcètera. Per què? Pues perquè, en definitiva, el que es dona és ràbia de que Vila-real avance. Perquè el que volen és intentar, com no tenen projecte per a Vila-real, l'únic que volen intentar és dir que este govern, este alcalde, està esgotat, ja no té idees, ja no té projectes, ja no té capacitat de que Vila-real avance, i tot això, evidentment, és una enorme mentira. I segon exemple, molt important, la fàbrica del Conde d'Aranda d'Alcora, el mateix, en l'any 2000 la Sareb li ho oferís a Samuel Folomir, a l'alcalde d'Alcora, i se compra per 360.000 euros. 5 anys ha estat la fàbrica allí, sense fer res. I en el moment en què han tingut la possibilitat de manprendre també una subvenció del PIREP i del govern d'Espanya, van a fer la primera fase, que se va fer pública la setmana passada, i allò serà l'auditori, la EOI, la biblioteca municipal, etc. Però el mateix passarà si en el bingo, passarà en l'alqueria de Pujol, i ha passat en el Gran Casino. Pese a qui pese, especialment al Partit Popular de Vila-real, que és d'Isa Màxima, que el seu jefe Rajoy dia de cuanto peor, mejor para nosotros. Ells pensen que cuanto peor para Benlloc i su gobierno, pues mejor para nosotros. Però al final, evidentment, la gent en el carrer pues, es veu molt ràpid, no? De quin peu que ho s'echen, especialment en esa falsificació i manipulació de les fotos. La última cèl·lula del molí, de l'ermita. Unes fotos que no se corresponen a la veritat. Jo l'únic que li animo a la gent és que entre a l'Instagram meu, alcalde Benlloc, i veja, i també a la de l'Ajuntament de Vila-real, de l'altre dia vam celebrar fa una setmana la Setmana de la Salut, junt a la Generalitat Valenciana, i vam fer l'activitat de mindfulness allí dins, en el molí, i miren les fotos de com està el molí i miren les que publiquen ells. Total, han fet una foto buscant un tros de toldo de la carpa que està trencat, aixina un poc, per a traure Isa, no? Com van traure la paret de l'alqueria del Carmen, un trosset allí foradà, com que havia caigut un trosset de paret. Bueno, anem a veure. Nosaltres tenim diners per lo que tenim. No tenim pressupost encara aprovat. I, evidentment, prioritzem. Mos assentem i prioritzem. I fiquem en prioritat les coses. I ja la més gorda, la manipulació de la casa de Polo, de quan en la Dana va caure un arbre enorme, que li he ensenyat jo les fotos així fa un moment. Després les publicaré en el meu Instagram aquestes tres coses, perquè veig a la gent les tres enormes mentires que diuen, com manipulen la realitat per intentar generar una imatge de l'equip de govern i d'este ajuntament de que no fa res, de que ho té tot abandonat i que damunt se permetís el lujo de comprar més coses. Ja li dic jo crec que per més que s'esforcen, la veritat sempre s'imposa com se va imposar durant tots aquests anys i se tornarà a imposar. No?
Per cert, el molí, parlen del molí, què tenim? Què farem? Què n'hi ha previst?
N'hi ha previst un projecte ambiciosíssim, xulíssim, que és un projecte d'un centre municipal de benestar, wellness. Però, claro, per això necessitem diners i anem a arrencar en algunes activitats dins de l'Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional, del FEBE, que estem en aquests moments pues, en un treball de diagnòstic en un treball d'estudi que està fent Martín Sánchez, el coordinador de l'escola, el doctor en psicologia de la UGI. El que està fent és reunir-se en aquells que són prescriptors de la intel·ligència emocional en les escoles, en entitats, en associacions, per a fer un mapa de recursos que la ciutat té. Estem fent les coses bé. No mos estem fent fotos i ja està. Estem fent les coses bé. I en el moment en què això, evidentment, ho tinguem, pues que si tot va bé, en qüestió d'un mes o dos, tindrem ja aquest mapa i aquest treball fet. En aquest moment arranquem en l'escola, en activitats formatives, en moltes coses que no vull ara destapar i que veurà la gent com el Molí va convertir-se en un referent pues, d'un nivell internacional. Puc dir-ho perfectament així, internacional, perquè estem entrant també en contacte en xarxes de meditació, de mindfulness, que poden ser molt interessants en un espai protegit tan interessant. Nosaltres, mentre jo siga alcalde, el Molí no tornarà a ser un BBC. Bodas, bautizos i comuniones. Me pareix una llàstima i una barbaritat que un espai com ixe al costat del riu Millars, en un espai protegit, en un paratge únic, en la necessitat que n'hi ha avui de salut mental, de benestar en la societat d'avui, a 2 quilòmetres d'una ciutat industrial com esta, ¿vale?, no puga convertir-se en algo aixina. Ojalà, en vez de protestar tant, d'aixòs de 9 milions d'euros que té la Diputació de Castelló en remanents, que no sap què fer, pues vingueren i mos oferiren algo, perquè de moment és una vergonya, l'aportació que la Diputació de Castelló està fent a esta ciutat. L'altre dia, tant que se queixava també el senyor Folgado, quan el debat sobre el club ciclista i tal, vaig demanar els datos, i els tinc. En els 4 anys de Pepe Martí com a president de la Diputació, a Vila-real van vindre 2,7 milions d'euros. Ahí estan, es pot demostrar, quan vulguin. 2,7. De moment, 2 anys que du la senyora Barrachina, 415.000. 415.000. Convenis? Ni un pa Vila-real. Ni a pa Tokiski. Ahir en la Diputació vam aprovar 900.000 euros, entre ells la famosa alfombra de 40.000 euros que va a canviar-se perquè no és digna per a l'escala de la Diputació. S'ha reformat el despatx en 300.000 euros en quan ha entrat, s'ha canviat la furgoneta al monovolumen, ha canviat l'alfombra.
Parla de la presidenta de la Diputació.
És que és el mateix, és curiós, no? Perquè és el mateix model, el mateix paral·lelisme que van viure en Vila-real. El mateix. El despatx que estic ocupant com a alcalde fa 14 anys que no em toca res és el que se va reformar el senyor Robert del Partit Popular i el senyor Folgado ni sa Junta de Govern votant a favor, que ho va fer, a més, una empresa condenada pel Gürtel, que després per ixes sobres d'ixe despatx d'ací i de tota la reforma de la segona planta de l'Ajuntament se'ls va condenar a l'alcalde anterior i a l'extendiente alcalde, pues totes ixes sobres, fixen vostès, se van arreglar el piset ells, com ha fet la presidenta, quan en el Departament d'Urbanisme encara tenim alguns ventanals que entra l'aigua quan plou, humitats, etc. És a dir, és el mateix model. O sea, consideren l'administració com algo seu, en una prepotència moltes vegades i en un despilfarro que evidentment no té nom, no? Aleshores, bueno, jo tinc que dir la veritat és que cada vegada estem més impressionats de com, en la quantitat de càrrecs que el Partit Popular té en estos moments en este poble, en dedicació exclusiva, que no fan una altra cosa que treballar pel Partit Popular tot el dia, com estan maltratant el seu poble de la manera que l'estan maltratant. Però això no es va dir gratis, jo no tinc dudes. I així necessitem diners per a Sant Pasqual, per a la Fundació, que se'ls demanaré. En breve vaig a fer una llista. Ja que tenen d'ara 1 milió i pico i estic veient que van a saco en els convenis, i pues, anem a fer una llista. Diners per Sant Pasqual, diners per l'Església Major per a obrir el museu que volem de turisme religiós, diners per a poder mantenir algun tema de peatonalitzacions, diners per a qüestions culturals importants. Bueno, no se preocupen que tenim ahí un gran llistat. La Quim, a veure, ningú de la Diputació, ni un duro, ni un euro. El centenari de Vila-real, 750 anys d'història. I la presidenta és la primera presidenta de la història que se fa un conveni singular a ella mateixa per ficar a la Vall d'Alba 50.000 euros per celebrar el centenari enguany. I ahir mos diu en el pleno que estem en contra de la gent de la Vall d'Alba. Aquí quina vergonya, no estem en contra de la gent de la Vall d'Alba. Jo tinc molts amics en la Vall d'Alba i els meus pares tenen el mas allà al costat. El que estem en contra és de la utilització dels diners públics a favor d'un partit. I això és el que ells fan de forma permanent. I repetisc, 2,7 milions d'euros, i estan ahí els datos, en el pla Resistir, en el pla Reactivem Empreses, en el Fondo de Cooperació, que en 2021 van ser 600 i pico mil euros de la Diputació, me'l va a doblar. Això és el que hem rebut en 4 anys de governs progressistes a la Diputació de Castelló entre Compromís i PSOE. I avui per avui, com dic, duem 415.000. I ara, en el Fons de Cooperació que s'ha aprovat, 415.000 més seran, si arriben en guany. Per tant, en 2 anys seran 800.000. Bueno, pues encara li queden 2 milions per a igualar el que va fer Martí en el seu moment per l'Ajuntament de Vila-real i el poble de Vila-real.
Alcalde, també li demanarà per aquest centre de benestar que té previst vostè que siga al Molí?
Bueno, evidentment, tot el que se puguen implicar, saben que vam comprar, que també ho intenten dur. Mira, l'altre dia van demanar una visita privada, no sé si han fet alguna cosa públic, no ho he vist, però ens han demanat també anar a veure com estava Joan Espoy. Suposa que en aquesta estratègia, el museu de Joan Espoy, la casa, suposa que en aquesta estratègia del cabreo que tenen, no?, i la ràbia que tenen de veure que Vila-real avança, que Vila-real tira endavant, este divendres pues, ens han convidat ara esta setmana pues, NUPEC inaugura les seues instal·lacions. Crec que és la tercera empresa de tota Espanya de transport, en camions, són 600 vehicles, crec que té així en la ciutat. És a dir, estem parlant que la ciutat avança, que la ciutat genera economia, que la ciutat tira endavant. I a d'ells tot això es crema. Aleshores, sé que van demanar l'altre dia també a veure Joan Espoy, suposa que per veure si trobaven algun forat en la paret o alguna gotera, i així anar a fer la foto el seu equip, i ràpidament Casabó pues, traia aquesta foto manipular. Però degueren veure que s'està fent un enorme treball pel Departament de Cultura, que evidentment no està tot perfecte, que ens encantaria tindre el jardí molt més bonico, i que en això estem, i que en el pressupost n'hi haurà uns diners per a l'adequació del museu per obrir-los d'estiu, com ja ha anunciat la regidora, però nosaltres anem poquet a poquet i repetim sempre en les prioritats, marcant-les en la medida de lo que podem, però que no s'olviden. El museu de la Casa Joan Espoy se va adquirir perquè el president Ximo Puig va signar un conveni en este ajuntament i en este poble, mos va donar 2 milions d'euros, 2 milions d'euros per adquirir la casa museu de Joan Espoy. I la família, evidentment els hereus, mos han fet un expedient de donació de tota la col·lecció i de tota l'obra que n'hi ha dins. Totes aquestes gestions d'avanç en la ciutat, de millora del nostre patrimoni, etc., és el que ells no volen que se sàpiga. Aleshores intenten tapar tot això posant fotos de forats, d'un toldo que està partit i aquestes coses que pareixen hasta són de molt mal gust, la veritat.
Pues alcalde, gràcies per haver-nos atès, haver-nos contestat aquestes preguntes que ens envien els nostres oients i que volen saber.
Doncs, Susana, anem a fer una cosa en breve, també, no sé si arribarem en estiu o quan passi l'estiu, però anem a fer unes jornades de 2-3 dies de portes obertes en tot el patrimoni.
Me pensava que anava a dir d'este de benestar, és que allò és una cosa allò, que estaria molt.
Però és que jo allò ho explicaré a part quan toque, perquè també n'hi ha molt d'interès per part dels ministeris, del Ministeri de Sanitat, de la Red de Ciutats Saludables d'Espanya, de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Per tant, el projecte és molt potent i molt interessant, i quan arribi el moment estarà ahí. Què hem volgut que coincidisca el projecte? També m'està tirant de la llengua, que s'ha fet molt bé. També en la inauguració de nou de les obres que també es van fer en un conveni que no l'ha fet esta Diputació, el va fer ja en el seu moment Moliner, el vam anar arrastrant en Pepe Martí, vam tindre un problema en les obres, que és l'albergue. És a dir, el Molí pot tindre molt de xoc quan també tinga 40 llits per a poder-se quedar gent, grupos, que al mateix temps que se queden dalt, en ese pavelló que hem creat allí tan bonico per a també fer activitats allí dins, presentar algun llibre, fer alguna conferència, tindre reunions que han fet Pau Batalla, l'arquitecte i el seu soci d'ací de Vila-real, espectacular. Bueno, pues hem volgut un poc fer-ho coincidir tot, no? I en el moment en què s'inaugure, que si tot va bé s'inaugurarà en el Rotary Club i en ese campament per la Pau que va fer-se ahir aquest estiu, pues entonces ja presentarem un poc el projecte de lo de baix, però no està res abandonat, res. Es agradaria, deis, evidentment.
Víctor, tenim a Javi Mata, on el tenim?
En Vigo, avui.
Pues això, el tenim en Vigo, alcalde, per a sentir el que passarà esta nit en el Vila-real Club de Futbol.
N'hi ha molta gent del poble per allí, que jo estava buscant a fa un ratet i va contestar des de Vigo, allí molt a gust.
Pues gràcies per haver vingut, alcalde.
Gràcies a vostè, sí, que li vaig molt bé al Vila-real. Que li vaig molt bé a les xiques també, el diumenge juguen el femení. Vam estar l'altre dia allí apoyant-les en el mini-estadi. Vam guanyar 1-0 en ese gol de penal, se ho van currar moltíssim i bueno, poden mantindre ahí la categoria dins d'on estan, si en Albacete tot va bé, no? Entonces sé que també s'està preparant un poc una expedició des d'ací. També vull animar des d'ací a la nostra cola al Sant Jaume, que se'n va el dissabte a cantar una semifinal en Madrid a nivell nacional del concurs de corals, i que si el dissabte guanyen la semifinal, són semifinalistes, passen el diumenge a les 12 a la final. Pues igual tenim la campiona d'Espanya de les corals, i per tant, pues enhorabona també. I bueno, m'encantaria també acompanyar a la gent, com he fet tots aquests dies. Ahir vaig estar en el Vila Esport de futbol sala de la Copa, que se jugaven, van perdre, però van treballar, vamos, van jugar espectacular, perdre al final 1-2 contra el Mislata, i vaig estar allí, a les 10 de la nit arribava a casa. L'altre dia estàvem, bueno, per cert, una bona notícia també, el club de rugby nostre s'ha classificat també, ha pujat de categoria, perquè no se va presentar l'altre, ho faran també públic en breu. Per tant, bueno, totes aquestes coses són les que fem cada dia, ni s'ha ciutat que alguns, com no viuen així, o viuen un altre món, o intenten vendre una altra pel·lícula, pues pareix que... Bueno, i este cap de setmana han tingut més de 20.000 persones en els distints campus, que s'han fet en la Yellow Cup, en els campus que han fet en el CEM, Pau Francisco Torres, és a dir, i s'ha la ciutat morta, que alguns diuen, no?
És sí, igual, no sé ixe tros l'obviem. Alcalde, anem a escoltar Javi des de Vigo.
Túmbate, que si los dos estamos tendidos, sé que así ya no te vas, te quedo mucho más tranquilo. Y al respirar, la brisa y tú, me dais la paz. El cielo azul parece estar un poco más limpio. Ríos que van a parar siempre al mar. Con tanto ruido necesito